Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, els sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Déu-vos guard, sigueu benvinguts a una nova edició del programa El Campanar, una producció de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social aquí a l'Arquebisbat de Tarragona, amb en Santi Grimau al control tècnic i de so, amb la Montse Sabater a la redacció i amb qui us saluda ben cordialment, Herder Moya. Tercer programa d'aquest mes de gener del 2014. Esperem que ens acompanyeu i que, sobretot, gaudiu a través de les nostres emissores dels espais que per avui us tenim preparats. Avui estigueu molt atents també a l'entrevista, perquè parlarem del curtmetratge La revolució de Jefferson, relacionada amb la jornada d'infància missionera que es celebra aquest diumenge 26 de gener. Abans, però, obrim el campana, com sempre, amb els quatre vents del senyor Cabisbe, que porta per títol Nens que ajuden altres nens.
Déu vos guard. Hi ha una bonica història a l'origen de la jornada de la infància missionera que se celebra aquest diumenge 26 de gener. Comença a França i té com a protagonista en Charles Auguste Forbin Jansson, un jove d'origen noble que ho tenia tot per a triomfar en la vida. Als 21 anys, Napoleó el va nomenar auditor del Consell d'Estat, però ell va anteposar als honors la vocació de sacerdot. Va ser ordenat als 33 anys i després va ser nomenat bisbe. Des del primer moment va emprar la seva fortuna a ajudar els nens pobres, però la seva passió, alimentada per notícies horribles que li arribaven, va ser evangelitzar la Xina i ajudar la infància d'aquell país també en les seves necessitats materials. Li va passar com a Sant Francesc Xavier. Tenia el pensament posat a la Xina, però mai no va poder anar-hi. Déu li va inspirar, però, una obra de gran transcendència, la infància missionera. Va començar demanant als nens que tenia al seu voltant que resessin una Ave Maria diària i oferissin una almoina mensual. La jornada de la infància missionera se celebra avui a molts països arreu del món, però no es redueix a un dia a l'any. A Tarragona, els grups d'infància missionera es reuneixen quincenalment en horari extraescolar. El formen alumnes de quart, cinquè i sisè de primària. Fan activitats, jocs, excursions i participen en iniciatives com sembradors d'estels amb repercussió ciutadana. Es tracta que treballin valors com la pau, la solidaritat, la cura de la creació i tot això en el marc del creixement de la fe com un do de Déu des de l'alegria que és pròpia d'aquesta edat. La mentalitat missionera els ajuda a obrir-se a les necessitats d'altres nens que viuen en països llunyans, amb els quals volen compartir el millor amic, Jesús. Joan Pau II anomenava els nens de la infància missionera els petits grans col·laboradors de l'Església i del Papa, i l'actual Papa francès els posa la Mare de Déu com a model. En un missatge recorda els paràgrafs de l'Evangeli en què es narra que Maria va anar de pressa a ajudar la seva cosina, Elisabet, quan va saber que esperava un nen. No va pensar, diu el Papa, que segurament ja devia tenir amigues més a prop que se'n cuidaven. Va sentir la necessitat d'anar-hi i aviat, amb aquesta prontitud amb el que els nens fan les coses. L'experiència ens mostra que mentre els grans anem caminant, els nens van corrent. Adéu-siau.
Estàs escoltant el programa El Campanar. Ara mateix sentirem el relat de les lectures dominicals. Avui Sant Mateu, capítol 4, versos del 12 al 23. Recordeu que posteriorment també podreu sentir el comentari de les lectures que ens oferirà mossèn Joan Magí, president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Quan Jesús va saber que Joan havia estat empresonat, es retirà a Galilea. Però va deixar Natzaret i se n'anà a viure a Cafarnaum, vora el llac, en els territoris de Zebuló i de Naftalí. Així es va complir allò que havia anunciat el profeta Isaïes.
Terra de Zebuló i de Neftalí, camí del mar, l'altra banda del Jordà, Galilea dels pagans. El poble que vivia en la fosca ha vist una gran llum. Una llum ha resplendit per als qui vivien al país de mort i de tenebra.
Des d'aleshores, Jesús començà a predicar. Deia:
Convertiu-vos, que el regne del cel és a prop.
Tot caminant vora el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l'anomenat Pere, i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l'aigua. Eren pescadors. Jesús els diu:
Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes.
Ells deixaren immediatament les xarxes i el van seguir. Una mica més enllà, veié altres dos germans, Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan. Eren a la barca amb Zebedeu, el seu pare, repassant les xarxes, i Jesús els va cridar. Ells deixaren immediatament la barca i el pare, i el van seguir.
El dia 26 de gener ens trobem en el tercer diumenge de durant l'any. Benvingut, mossèn Joan Magí. En el nostre caminar per la vida sempre tenim al costat la paraula de Déu. Ella és llum dels nostres passos, la claror que ens il·lumina el camí. Diumenge rere diumenge la compartim en les nostres celebracions eucarístiques.
El Senyor connecta la corrent de la seva santedat a tots els que anem a participar de la seva amistat en comunió. Com a imatge seva que som, creada per ell mateix, el nostre cos és sacrament de la presència divina. Amb la nostra netedat experimentarem la gran varietat de colors d'aquesta llum.
Buscant la comunió amb Jesucrist, la nostra netedat es veurà purificada i entrarem a la santedat del tracte personal amb Déu. Llavors descobrirem la necessitat de comunió entre nosaltres per a ser veritables testimonis de l'Evangeli.
Hi ha moltes eines per a fer que la llum de la paraula surti cada vegada més neta de la llumenera oferta per Déu a la nostra comunió. El Papa Benet XVI ens diu: predicar de manera apropiada, atenint-se al leccionari, és realment un art en el qual cal exercitar-se. Per tant, en continuïtat amb el que es requereix en el sínode anterior, demano a les autoritats competents que, en relació amb el compendi eucarístic, es pensi també en instruments i subsidis adequats per ajudar els ministres a exercir de la millor manera possible la seva tasca, com per exemple amb un directori sobre l'homilia, de manera que els predicadors puguin trobar-hi una ajuda útil per a preparar-se a l'exercici del ministeri. Com ens ho recorda Sant Jeroni, la predicació s'ha d'acompanyar amb el testimoniatge de la pròpia vida. Que els teus actes no desmenteixin les teves paraules, perquè no passi que, quan tu prediques a l'Església, algú comenti dintre seu: per què, doncs, precisament, tu no et comportes així? En el sacerdot de Crist, el pensament i la paraula han d'anar d'acord.
Com ens connecta a la llum de la paraula la primera lectura d'avui?
La profecia d'Isaïes ens endolla a la gran llum que ja ha vist el poble que avançava a les fosques. Una llum alliberadora de feines fetes sense cap mena d'il·lusió ni d'esperança. Una llum alliberadora de tot tipus d'opressió, maltractes, imposicions violentes que esclavitzen. Una llum portadora de l'esclat d'alegria veritable i experimentable.
I la segona lectura?
A la primera carta als cristians de Corint, Sant Pau ens enfoca la llum de la saviesa del Crist crucificat perquè deixem el despistament de les divisions. Les qualitats de les persones són dons de Déu per unir i mai per dividir. Tothom qui treballa per la comunió creix i ajuda a créixer. El nostre baptisme ens posa dins de la comunió amb Déu, Pare, Fill i Esperit Sant.
Què ens hi afegeix el text de l'Evangeli?
El text de l'Evangeli de Mateu ens mostra de quina manera es compleix la profecia d'Isaïes. Jesús il·lumina la Galilea dels pagans amb l'Evangeli i, en el grup dels primers deixebles, ens convida a viure aquesta llum al seu costat. Entrem-hi, doncs, i treballem plegats en l'alliberament de tots els que encara viuen en el mar de les tenebres que esclavitzen.
Moment tot seguit al programa El Campanar, de que escolteu les notícies més destacades d'aquests darrers dies. Donem la benvinguda a la nostra companya, a la Montse Sabater. Montse, què tal?
Molt bé, què tal tu també?
Carregada les notícies, l'actualitat,
sí.
Què ens deixa?
Sí, les notícies estan molt carregades. Sí,
doncs
sí.
Vinga, va, comencem per la primera d'elles, com és la celebració ecumènica a Tarragona amb motiu de la setmana de pregària de la Unitat dels Cristians.
L'Església de Sant Antoni de Pàdua, de Tarragona, va acollir el dilluns 20 de gener la celebració ecumènica amb la presència del senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol i diversos representants de l'Església cristiana, com l'arquebisbe metropolità Serafim Joanta, de la metropolia romanesa d'Alemanya i el nord d'Europa, acompanyat de sa beatitud Timotei Laurent, bisbe per a Espanya i Portugal, de l'Església romanesa, i el prevere Basili Valtareto, rector de la parròquia romanesa de Sant Calí i de Sant Fructuós de la ciutat. També hi van assistir el reverent Rafael Arencón, pastor de la parròquia anglicana de la Nativitat a Reus, i el senyor Salvador Vilar, pastor de l'Església Evangèlica de Tarragona, recentment elegit director del Departament de Diàleg Interreligiós de Catalunya. La celebració dins l'octavari per la Unitat dels Cristians que s'està celebrant del 18 al 25 de gener es va iniciar amb la presentació de l'octavari de pregària i la invocació de l'Esperit Sant, com a font de tots els carismes i constructor de la Unitat de l'Església, munició feta per mossèn Rafael Serra, delegat diocesà d'ecumenisme. Amb l'òscul o abraçada de pau entre els diferents representants de les esglésies cristianes i la benedicció, es va concloure la celebració.
Seguidament us expliquem la 14a reunió de la Coordinadora de Bisbes d'Europa i Amèrica amb els bisbes de Terra Santa en suport dels cristians.
Al final de la reunió s'ha fet públic el comunicat següent. Com a bisbes d'Europa, Àfrica del Sud i Amèrica del Nord, arribàrem a Terra Santa per resar i donar suport a la comunitat cristiana i a la causa de la pau. A Gaza vam ser testimonis de la profunda pobresa de la gent i la presència valenta de les comunitats cristianes, petites i vulnerables de per si. Gaza és un desastre fet per l'home, un escàndol espantós, una injustícia que clama solució a la comunitat humana. Fem una crida als líders polítics per millorar la situació humanitària de la població de Gaza, assegurant l'accés a les necessitats bàsiques per a una vida humana digna, a les possibilitats de desenvolupament econòmic i a la llibertat de moviments.
Més qüestions, la següent relacionada, perquè sapigueu, unes humanitats en futur.
El dijous 16 de gener, a la sala Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans, s'ha presentat el document Unes Humanitats en Futur. El document ha estat lliurat a la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, que ha presidit l'acte. Han assistit a l'acte l'arcabisbe metropolità de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, i el bisbe de Girona, Monsenyor Francesc Pardo, així com nombrosos membres de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Facultat de Teologia i altres personalitats de la societat civil catalana. L'objectiu del manifest, al qual ja s'han adherit més de 400 intel·lectuals, professors i diferents institucions culturals i acadèmiques, és recuperar el paper de les humanitats en la construcció cultural del país i promoure'n l'aplicació en el camp de l'ensenyament des de la primària fins a la universitat. La Facultat de Teologia de Catalunya, amb el seu degà al capdavant, ha tingut un important paper en l'elaboració del document.
I anem a concloure aquest repàs informatiu amb un homenatge al que li va fer l'Espluga a mossèn Joan Jord Badies.
El diumenge passat, 12 de gener, a la parròquia de la Immaculada Concepció de l'Espluga Calba, es va homenatjar mossèn Joan Jord Badies amb motiu dels 45 anys de servei als feligresos espluguins i els 50 anys de prevere. A la mateixa església es van fer uns parlaments i el senyor arquebisbe va lliurar a mossèn Joan un quadre del papa Francesc. Tot seguit es va realitzar una visita a la fàbrica John Phil, creada pel mateix mossèn Joan Llort i destinada a la confecció de jerseis. Els actes es van finalitzar amb un dinar a l'abadia amb l'assistència de les autoritats i molts feligresos.
Recordeu que si voleu repassar i fins i tot ampliar les notícies que us hem explicat, ho podeu fer a través de la pàgina web de l'Arquebisbat de Tarragona.
Jefferson vive en Centroamérica. ¿Quieres subir a mi avión para conocerle? ¿Te apuntas a nuestra revolución? Entra en infanciamisionera.es y piensa qué puedes llevar en tu mochila.
26 de enero, jornada de infancia misionera. Los niños ayudan a los niños. Colabora.
Setmana important a les comarques de Tarragona perquè doncs, estem a pocs dies de la celebració de la Jornada de la Infància Missionera. Avui, en el nostre espai de l'entrevista, en volem parlar. Tenim a dos convidats. Saludem a la primera d'elles, és l'Anna González, responsable de missions de l'Arquebisbat de Tarragona. Anna, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Què tal, com estem?
Molt bé, contentíssims.
Sí, prova sí. Bé l'any?
Sí, molt bé, molt bé. A part, infància missionera, comencem el gener amb molta força. Venim ja del Domo, vull dir que encara no hem acabat de fer accions i està al costat dels nens.
Uh-huh. Una canalla doncs, que ja de ben segur es troba molt involucrada, molt partícip del que serà aquesta jornada del 26 de gener. Per tant, escalfant motors.
Sí, de fet, a veure, aquesta jornada d'infància missionera que celebrem aquest diumenge, 26, nosaltres el preàmbul més fort nostre és amb Sembradors d'Estels, que ho fem uns dies abans de Nadal, vull dir que és una felicitació maquíssima dels nens pel carrer de Tarragona, vull dir, felicitant en Nadal en nom dels missioners i missioneres, vull dir que encara pues, estem en aquest camí, no?, fins aquest diumenge i continuarem.
Aquests dies a Tarragona ens ha tingut el privilegi, hem tingut el privilegi de que ens visiti el Pablo Moreno. Ell és doncs, director de cinema, entre d'altres, sense anar més enllà. Vam tenir el privilegi el passat 12 d'octubre d'estar a la preestrena el dia abans de les macrobeatificacions dels màrtirs del segle XX a Espanya de la seva pel·lícula Un Dios Prohibido, que, per cert, si no heu tingut encara l'oportunitat de veure-la, us la recomanem i si la voleu trobar a la biblioteca diocesana del seminari, doncs allà també hi és. Però avui no volem parlar de la seva pel·lícula, sinó volem parlar d'un dels elements importants d'aquesta jornada missionera, com és la presentació del curtmetratge que porta per títol La revolució de Jefferson. El saludem, Pablo Moreno. Hola, què tal? ¿Com estamos?
Hola, muy bien.
Bienvenido.
Gracias.
Explícanos un poquito, vamos a hacer un poquito de radio en color, de qué es el cortometraje que has llevado a cabo sobre la revolución de Jefferson.
Bueno, pues el cortometraje de la revolución de Jefferson pretende ser una pincelada muy simpática desde la perspectiva, ver el mundo desde los ojos de un niño. En este caso, como el lema de la jornada de la infancia misionera es los niños ayudan a los niños, nosotros nos planteamos desde Contracorriente Producciones cómo sería posible, cómo, si nos tenemos que poner en un mundo de niños, qué harían los niños para cambiar el mundo, ¿no? Desde su perspectiva. Y fruto de esa reflexión y de ese trabajo, pues surge la revolución de Jefferson, ¿no? Uh-huh. Que es dentro de lo que es el juego simbólico, ¿no? El juego en el recreo, la aventura de una niña que se llama Adela, uh-huh. que pretende ayudar a otro niño que vive a miles de kilómetros de su tierra, que se llama Jefferson, en Centroamérica, y ¿cómo lo ayudarían ellos si fuesen adultos y si tuviesen la oportunidad de cruzar los océanos en un avión y ayudarle, ¿no? Y es esa visión de ese problema y con unas posibles soluciones que son muy bonitas, ¿no? Es teñir todo desde la perspectiva de los ojos de un niño que al final es absolutamente original y muy conmovedor.
Anna, un servidor tenia l'oportunitat de parlar aquests dies amb diferents professors de religió de les nostres comarques i el curtmetratge de la revolució de Jefferson ja s'ha estès com la pólvora a totes les classes de religió. Com a mínim ja s'ha posat una vegada, en alguna crec que en més de dos i de tres, tu que també has tingut l'oportunitat de veure'l, què t'ha semblat?
A ver, la revolución de Jefferson no deja de ser una connotación, una interpelación para nosotros, como adultos, como padres, como profesores. El niño, o sea, Adela, Pedro, María, que son a lo mejor los intérpretes más activos en este cortometraje, en todo momento nos están interpelando a nosotros. O sea, sobre todo al final, cuando entrevistamos a los niños, yo me pregunto, yo fui Adela, yo me siento Adela muchas veces en esos momentos, en esos días, en ese recreo. Entonces pienso, ¿en qué momento he dejado de ser Adela, he dejado de ser Pedro, he dejado de...? Y es conmovedor porque los niños, claro, te preguntan, bueno, y yo, pues como tres veces al día, porque Jefferson solo come una vez al día porque él no tiene mesa y silla en su colegio, porque no tiene libros. Bueno, pues son unas contestaciones que ellos mismos bueno, pues empiezan a provocarnos a nosotros, ¿no? Y es lo que hablamos con Pablo sobre el cortometraje. Él enseguida cogió la idea, el carisma fundamental de la obra, que es los niños ayudan a los niños. Pero no solo a través de la parte material, sino nos están un poco obligando a nosotros, ¿no? Porque al final, para proyectos concretos y para ayudas más puntuales se necesita dinero y ellos no tienen ese recurso. Pero claro, insistimos mucho que esta obra, que el carisma de la obra no es solo obra social, sino es obra evangelizadora. O sea, que los niños les llega un mensaje de que a través de su oración, sobre todo esa oración directa de que a mí me pregunte a su padre, a su madre, decir, bueno, ¿cómo ayudamos a Jefferson? Y Jefferson son muchos niños en el mundo y nos sentimos obligados a estar con ellos y a darles una respuesta.
Aquest curtmetratge, realitzat per Contracorriente Producciones, va ser rodat al Col·legi Missioneres de la Providència de Santa Teresa de Ciudad Rodrigo. Ha estat presentat aquest dimecres a la ciutat de Tarragona en una compareixença pública que s'ha portat a terme al seminari. Pablo, cuando te cae la responsabilidad de llevar a cabo este vídeo, este trabajo, toca una responsabilidad importante porque no dejamos de ser adultos y hay que meterse en la piel, en la mente de unos niños.
Efectivamente, fue lo más complicado, porque el concepto lo teníamos muy claro, pero lo difícil es el desarrollo del propio concepto. Entonces, fue muy divertido, se escribieron muchas variantes del cortometraje, siempre desde qué haría un niño, ¿no? Entonces, a la gente que estamos en el equipo de producción, pues con toda la gente que testea los guiones, siempre estábamos pensando, vamos a pensar en cuando éramos niños, ¿no? Lo mismo que decía ahora Ana, cuando dejamos, nosotros también nos lo preguntábamos muchas veces, ¿no? ¿Cuándo hemos dejado de ser niños, ¿no? ¿Cómo pasó el tiempo tan deprisa? Ha sido muy bonito, ¿no? Y esa reflexión nos lleva a la elaboración del guión. Y evidentemente pues sabíamos que era una responsabilidad muy importante. Entonces todo lo que se dijese, todo lo que aparece en el cortometraje, todo tiene un simbolismo muy concreto y tiene un porqué. Uh-huh. Entonces hay una cosa que es muy interesante, es la resolución de problemas en la infancia. ¿Cómo resuelven los niños los problemas? Y lo resuelven de la forma más sencilla. Los adultos damos muchos rodeos, nos planteamos, nos hacemos muchas preguntas y a veces tardamos muchísimo en resolver una cuestión súper sencilla. Un niño llega, ve enseguida el problema, lo localiza y lo soluciona de una forma sencilla, sin ningún tipo de trauma, sin ningún tipo pues de gran esfuerzo, ¿no? Y era lo que nos parecía lo más bonito, ¿no? Y al final tiene que ver mucho pues también con esas cuestiones evangélicas, ¿no? Todos deberíamos hacernos un poco como los humildes y como los niños, ¿no? Para veríamos el mundo con otro color distinto. Uh-huh.
Comentabas los simbolismos, qué mejor simbolismo, el primero, que los niños puedan empaparse del vídeo, del contenido y del mensaje, pero viéndolo también en una escuela, que es en el hábitat donde pasan bastantes horas al día.
Sí, queríamos que el vídeo fuese algo muy cercano para los niños, o sea, que cualquier niño pudiese verse de alguna forma identificado con los personajes, porque son personajes muy normales, muy habituales, y da igual, pues en el colegio que lo pongamos, porque todos los niños hacen lo mismo, ¿no? En ese sentido, pues sus hábitos y sus ritos, por así decirlo, son muy similares. Entonces nos parecía, en ese sentido, un ejercicio muy interesante de poder hacer que Adela fuese muchas de las niñas que hay ahí, ¿no? Uh-huh. Las niñas, además, en estas edades que son muy aventureras. Y esos niños, ¿no? Que son quizá, además dividimos las energías, por así decirlo, ¿no? Adela, que es como un poco la cabeza pensante, y luego, pues, los personajes, por ejemplo, el personaje de Mario o de Pedro, ¿no? Que son los personajes que son más prácticos, ¿no? Pero fue la verdad que fue muy bonito, muy bonito.
Ana, todo se desata a raíz de la visita de un misionero a la escuela. Sí. Vosotros pues también traéis diferentes misioneros durante el año que visitan diferentes escuelas de la ciudad o de los alrededores de Tarragona y que incluso también hemos traído a la radio. Esperemos que ese clic que se activa mentalmente en Adela, pues a raíz de este vídeo de la revolución de Jefferson, pues también se desate esa efervescencia en todos los centros educativos y se empapen los niños de ello.
Sí, mira, es una oportunidad, ahora que lo recuerdas. Nosotros sabes que trabajamos en colegios, colegios concertados, colegios públicos, y hay que agradecer a maestros, a responsables de pastoral. Uh-huh. Sobre todo el año pasado, el concurso de dibujo, porque es que el corto viene a raíz de que los niños nos expresaron a través de sus dibujos la diversidad del mundo. O sea, uno de los premios que tuvo es de una alumna de nuestro colegio, de donde se ha presentado en las Carmelitas Misioneras el corto de Pablo, de Mireia, y Mireia nos provocaba con su dibujo, con sus colores, nos hablaba de culturas, de razas, pero ayudándose unos a otros, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, el secretario de Infancia Misionera ofrece a Pablo la oportunidad de decir, oye, el mensaje es este, cómo los niños ayudan a los niños a través de los dibujos. De hecho, toda la campaña de este año se han ido aprovechando todos los dibujos de esa fase nacional, y hay que agradecer a maestros, porque se volcaron en ese concurso de dibujo, y este año se están volcando en los colegios, ¿no?, para dar a conocer este corto, para dar a conocer a estos personajes, porque ellos han encontrado también que es un patio de su colegio, que son sus alumnos también, representados en Mario, en Pedro, en Adela. Y bueno, pues ánimo, adelante, que la Delegación de Misiones está para ofrecer un servicio a toda la Iglesia, y sobre todo a esa persona tan, a esas personas tan implicadas y tan involucradas en la educación, que es una responsabilidad importantísima.
Doncs agraint-li a l'Anna González, responsable de Missions, avui que també ens hagi estat acompanyant parlant del que és la Jornada d'Infància Missionera. Anna, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
A vosaltres, gràcies.
I també li agradecemos pues su visita a Tarragona y también todo el trabajo que ha llevado a cabo, a Pablo Moreno, director de la película Un Dios Prohibido, también del cortometraje de la Revolución de Jefferson. Pablo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros también.
I us agraïm a tots vosaltres per avui haver estat escoltant aquest espai de l'entrevista. Fins aquí un cap de setmana més escoltant l'espai radiofònic de la Delegació Diocesana de Mitjans de Comunicació Social al Campanar. Avui, com sempre, ens acomiadem amb música, la que ens posa Nat King Cole amb Stop Down Broadway.